Fa unes setmanes donàvem la benvinguda a un 2022 carregat d'incerteses, i fa no fa com el 2021, però també ja amb algunes certeses, una d'elles que la pandèmia encara és una realitat ben viva. Per parlar d'aquest context i també de les seves conseqüències, avui ens acompanya el filòsof Jordi Pigem, que és autor del llibre Pandèmia i postveritat. De seguida saludarem, abans però, Esteve, què destaques d'aquest llibre?
Doncs sí, mira, hi ha molts temes per comentar, i ara mateix ho farem amb ell, però hi ha tres dades que en Jordi recull en el seu llibre que jo crec que val la pena destacar perquè il·lustren en bona mesura el futur que encarem. La primera, sobre la capacitat de control i manipulació. Doncs mira, un estudi del Wall Street Journal va mostrar que entre les 50 pàgines web més visitades, Wikipedia era l'única que no venia dades de l'usuari a tercers. La majoria de portals webs venien les nostres dades a una dotzena d'empreses o entitats. Sobre el poder que tenen les grans multinacionals, aquesta segona dada, Apple, Microsoft, Alphabet, que és Google, Amazon i Facebook són les 5 macroempreses de més valor en borsa des del 2020. Empreses que tenen un poder enorme en les nostres vides, no? Perquè qui no té un Mac, un iPhone, un compte de Gmail o un perfil a Facebook. I per últim, una dada que conclou amb les altres dues. Jeff Bezos, que per qui no ho sàpiga és el fundador d'Amazon, va augmentar la seva fortuna en 24.000 milions de dòlars durant la pandèmia del coronavirus. Aquestes dades, que poden semblar-nos anecdòtiques o òbvies, són un corrent de fons molt fort que la pandèmia no ha fet res més que accelerar-les, no?, a uns ritmes frenètics, Laura.
Gràcies, Esteve, per aquests apunts, per aquest tastet. I ara sí, com ja hem avançat, avui ens acompanya el filòsof Jordi Pigem, que acaba de publicar l'assaig Pandèmia i postveritat amb l'editorial Fragmenta. Jordi, benvingut, com estàs?
Hola, Laura, com estàs? Només un apunt. Això que deu de Jeff Bezos, el president d'Amazon, que ha augmentat la seva fortuna d'aquesta manera, és només durant el primer mes de la pandèmia.
Imagina't, encara s'accentua més, doncs.
O sigui que la cosa és encara molt més grossa.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Són dades aquelles que potser no sabem ben bé com gestionar, no?
Sí, i de fet estem en una avalanxa, una allau de dades, d'incerteses, de dades sovint fora de context, i això fa que sigui cada vegada més difícil orientar-se, trobar el nord, i un dels propòsits d'aquest llibre és ajudar una mica que ens puguem orientar millor davant de tota aquesta tempesta de situacions imprevisibles.
De fet, Jordi, tu comences aquest assaig dient que estem personalitzant els robots i a la vegada estem robotitzant les persones. És d'aquelles paradoxes que no sabem molt bé com encarar, no?
Correcte, sí, sí. Això és una cosa que jo em vaig adonar fa uns anys, ho vaig presentar a una conferència fa bastants anys, i he seguit pensant-hi. I bé, tenim aquestes dues tendències simultàniament, i això que significa, de fons, és que estem en un món en el qual cada vegada la tecnologia té més poder i les persones en tenim menys. I per això el govern de fons que regula tot el que fem és el que s'anomena tecnocràcia. Tecnocràcia vol dir que les decisions polítiques, socials, de tota mena, no es prenen tenint en compte el bé de les persones o de la vida, sinó el que és millor per les màquines, per la tecnologia.
De fet, la deshumanització dels diferents àmbits de la societat és un dels trets segurament més preocupants, no?, de la nostra era, però cap on anem sense el valor d'allò humà, d'allò real, no?
Doncs bé, aquí està la qüestió. És a dir, tots en principi tenim claríssim que volem una societat de persones adultes, autònomes, creatives, espontànies, lliures, etc. Però el que estem fent és, estem construint un món en el qual cada vegada més estem pendents de les màquines, cada vegada més els nostres fills estan pendents de videojocs, cada vegada més els veritables espais de comunicació humana es troben amb més problemes. I ara, durant la situació sanitària que tenim, doncs encara més, difícilment ens veiem al somriure els uns als altres per les mascaretes, difícilment ens trobem en persona, hi ha més trobades virtuals, i aleshores, amb tots els valors genuïnament humans, estan quedant d'alguna manera fora de joc, o fins i tot eclipsats, perquè bàsicament s'imposen dos criteris. Un és la supervivència biològica, que està molt bé, però hem de tenir present que el propòsit de la vida no és només viure el màxim d'anys possible, sinó viure en plenitud. I podria haver-hi avis que prefereixin veure els seus nets que no passar uns quants anys de solitud sense veure els nets. Aquest és un valor, supervivència biològica, que és necessària, però s'ha de complementar amb coses molt més humanes. L'altre valor que s'està imposant, o contravalor, és aquesta eficiència tecnocràtica, és aquesta idea que el que importa són les màquines. Un exemple, per exemple, que poso al llibre, és com diverses persones, inclòs el personatge clau de Google, Eric Schmidt, van afirmar, després de l'iniciar la pandèmia, que tots aquests sistemes de control de les persones, de vigilància de les persones que fem a través de la tecnologia, com el rastreig de contactes, etc., tot això està molt bé perquè ajuda a desenvolupar la tecnologia. És a dir, i aquí ara podríem incloure el passaport Covid, que en aquell moment encara no existia. Però la idea és que tot això està molt bé perquè ajuda a desenvolupar les dinàmiques de la tecnologia. És a dir, que el que importa en el fons no és la llibertat de les persones, sinó que el que importa és que les tecnologies es puguin desenvolupar i tenir més aplicacions i més possibilitats. I aquest, evidentment, no és el món que el 99% de nosaltres volem.
Clar, parlem d'aquestes màquines, d'aquesta tecnologia que segurament ens han facilitat moltes coses, però fins a quin punt és possible humanitzar a través d'una pantalla?
És a dir, la pantalla és fantàstica quan has de parlar amb una amiga teva que està a Argentina o a Nova York. Però, si aquesta amiga viu a la mateixa ciutat que tu, evidentment és molt més humà i molt més ple trobar-te amb ella cara a cara. I cara, quan dic cara a cara, veient tot el rostre, naturalment, no? Aleshores, les tecnologies són eines. Això crec que tothom estaríem d'acord. Ara bé, el problema, i això ho explico una mica al principi del llibre, a partir, per exemple, d'Eric Fromm, que ja ho esmenta, el problema és que aquestes eines han agafat el volant. La tecnologia ha agafat les regnes i ens porta a on ella vol. És a dir, no estem utilitzant la tecnologia com un simple instrument per desenvolupar la nostra creativitat i els nostres coneixements, etc., sinó que és com si la tecnologia ens aprofita a nosaltres per desenvolupar el que ella vol. Un exemple també en aquest sentit seria el fet que les empreses tecnològiques, aquestes mateixes grans empreses que heu esmentat al principi, Google, Apple, etc., portaven molts anys demanant la digitalització de l'educació. Però no perquè tinguessin cap estudi que mostra que les criatures o els joves aprenen millor com més pantalles tenen, sinó simplement perquè volien vendre més pantalles i més tecnologia. Aleshores, quan es declara la pandèmia, evidentment, tots els nens a tants països del món confinats i vinga a educació en pantalles. Això, com ara sabem, ha sigut un desastre per l'educació i ha augmentat molt significativament els problemes emocionals i mentals de les criatures. Aleshores, això és un exemple més de com aquesta imposició de tecnologies no és gens humanitzadora. I un altre exemple seria el de la sanitat. A Catalunya teníem el que molta gent diu que era la millor sanitat del món, el millor sistema sanitari del món. I ara tenim un sistema sanitari que si truques moltes vegades ni t'atenen. El que volen les empreses tecnològiques a la llarga és el que anomenen la salut, la sanitat digital. O sigui, nosaltres, els que tenim a certa edat, encara hem conegut metges que venien a casa i miraven als ulls i coneixien la família. Després hem passat aquest model en el qual el metge està mirant la pantalla més que mirar a la persona. Però el model al qual es vol arribar és un model en el qual tu simplement tecleges amb teclat, clar, què et passa, i un algoritme digital, no un doctor, un algoritme digital et dirà què has d'aprendre i cada quantes hores. Això significa una deshumanització de la salut, pot ser molt efectiu en alguns casos, però es perd un element essencial del que és l'art de guarir, l'art d'aconseguir la salut.
Jordi, ara hem començat parlant de tecnologia, de màquines i de xarxa, podríem dir, però com estem podent veure i com vas fent pinzellades, parles molt de la pandèmia en aquest assaig i també de com hem obeït, en certa manera, de manera cega, no?, a totes les indicacions que ens arribaven de les diferents autoritats. Potser hauríem hagut de preguntar més i obeir menys aquests últims mesos?
En els primers mesos era natural fer cas d'una cosa que no saps per on agafar-la. Ara mateix em sembla que ja hi ha massa esquerdes en la narrativa oficial i que estem fent coses que no ens ajuden com a societat i com a persones. Jo veig que hi ha tres pandèmies. Una és la pandèmia física, que anomenem Covid-19, que és una malaltia respiratòria que també afecta el sistema circulatori, que per la majoria de la gent és lleu i que per algunes persones, sobretot gent gran i persones en grups de risc, és molt greu, d'acord. Aquesta és la pandèmia física en la qual estem d'acord. Però després hi ha una pandèmia, diguem-ne, de confusió i alienació. Una pandèmia en la qual hi ha hagut com una tendència a infondre por a les persones. Moltes de les informacions que hem rebut estan dramatitzades per fer-nos creure que la Covid és apocalíptica. És greu, sí que és greu. Però una cosa és que sigui greu i altra cosa és que sigui apocalíptica, com se'ns ha dit de vegades. Hi ha una pandèmia de confusió i alienació que també, per exemple, es mostra en el fet d'aquesta aquest diluvi de dades contínues sobre casos i sobre índex de transmissió, i sobretot una sèrie de coses que són molt rellevants per a les persones que pateixen la Covid, però hi ha altres malalties de les quals estan morint la gent, de fet. Per exemple, mai se'ns diu, mai se'ns posen les dades en context. A Catalunya, als mesos de l'hivern, moren cada dia més de 200 persones. Des de fa anys, de moltes causes. I totes aquestes morts són molt greus i totes són molt dignes d'atenció. Però per alguna cosa ens fixem només en una sola malaltia, que també és greu, però les altres també ho són. I la tercera pandèmia, o sigui, parlo de pandèmia física, pandèmia de confusió i alienació, que sí, efectivament, també es tradueix, per exemple, molt objectivament en un increment terrible de suïcidis, depressions, angoixa, etc., sobretot entre els joves. Hi ha un creixement terrible de l'angoixa, la depressió i els suïcidis. I la tercera pandèmia és el que jo anomenaria una pandèmia de mesures contraproduents. Hi ha moltes mesures que el que estan fent és que per tal de salvaguardar d'una manera qüestionable la salut física, el que estan enfonsant és la salut psicològica i la salut social, de la salut psicològica de les persones i la salut social de les comunitats humanes. Per exemple, s'ha creat una epidèmia de desconfiança. Les persones que trobes pel carrer en principi són portadors de virus i no pas proismes, conciutadans, etc. Aleshores, jo trobo ja des de fa molts mesos que les mesures que emeten les autoritats són absolutament desencertades. Per posar un exemple concret, hi ha també un joc amb el llenguatge, però per posar un exemple concret, les injeccions de Pfizer i Moderna, que amb la definició de l'Institut d'Estudis Catalans Alemany no són vacunes, perquè no generen immunitat efectiva. Les pròpies companyies, quan van presentar aquests productes, van dir que no prevenien els contagis i que l'únic que feien és que si agafes el Covid sigui menys greu. Fantàstic. Si és així, és una cosa útil. Però mai van dir que això redueixi els contagis. Mai van dir que això impedeixi que tu agafis la malaltia. Per tant, no immunitzen, per tant, no són vacunes. Però el que tenim és que en tots els mitjans se'ns parla de la gent que s'ha posat aquesta injecció com a immunitzada. No és veritat que estigui immunitzada. Els únics immunitzats de veritat són els que han passat la malaltia, com en totes les malalties. Aleshores, quan a les escoles es discrimina les criatures que no s'han posat la injecció i s'han d'estar una setmana a casa, mentre que els que sí que s'han posat la injecció, que s'anomena immunitzats, poden seguir anant a classe, això és una mesura que és absurda. Però l'estem vivint a moltes famílies contínuament.
Jordi, parlant d'aquesta por, d'aquesta potser falta d'opinions discrepants, no, també, perquè s'ha fomentat un pensament en general únic, hi ha hagut també aquesta obediència que comentàvem fa una estona, i els mitjans de comunicació, com tu deixaves entreveure ara, també hi hem jugat un paper que potser no ha fet gaire bé en general. Però és possible construir una crítica a les mesures, allò amb poca evidència científica, sense haver de caure en el negacionisme científic? Perquè, clar, arran de la pandèmia sembla que la ciència sigui intocable, no? Que no se la pugui contradir.
És que això és també impressionant. Jo m'he dedicat, jo vaig ser professor de filosofia de la ciència i història de la ciència a Anglaterra, i la ciència sempre ha estat un mètode de cercar la veritat de les coses de manera oberta, sempre oberta al debat i sempre contrastant perspectives diferents. I és a base de contrastar perspectives dissidents com avança la ciència. Tots els grans descobriments científics al principi eren coses que la gent se n'enreia. I és el cas de Darwin, és el cas d'Einstein i de qui sigui. sempre una nova teoria científica important es considera una cosa rara. Doncs bé, la ciència, per definició, és contrària al dogma. Des que comença la declaració de pandèmia, l'11 de març del 2020, el que tenim és que s'imposa un discurs científic i un discurs sanitari únic, cosa que és incompatible amb la ciència. Aleshores, tenim diversos premis Nobel, tenim epidemiòlegs del més alt nivell, tenim cardiòlegs i tenim immunòlegs i tenim viròlegs i tenim especialistes científics del més alt nivell que des del primer dia estan dient que aquestes mesures no tenen cap sentit. Els epidemiòlegs saben que la manera que hem respost a la Covid amb els confinaments, etc., no té precedents. O sigui, l'epidemiologia de tota la vida el que feia era confinar, en tot cas, les persones malaltes o les persones malaltes o les molt vulnerables, però no pas la població sana. Aleshores, simplement esmentar això s'ha considerat que posava en perill la salut pública. Aleshores, això, lo normal seria que ho poguéssim debatre, que TV3, posem per cas, doncs hi haguessin uns científics i uns epidemiòlegs i uns metges i el que sigui que defensessin la utilitat de les mesures, fantàstic, i uns altres que defensessin la postura contrària. Perquè jo personalment a Catalunya conec moltíssims que defensen la postura contrària i alguns són del nivell. Però no es pot parlar d'això. Aleshores, si estàvem en una societat democràtica on se suposa que tota idea s'ha de poder debatre, sigui la independència, sigui el que sigui, el que se suposa és que civilitzadament hem de poder tenir persones que defensin una postura i l'altra. Doncs bé, aquí s'ha imposat la idea que qualsevol persona que discrepi de les mesures és o d'extrema dreta o és un ignorant, quan en realitat hi ha, a Catalunya mateix tenim milers de persones que ni som d'extrema dreta ni som ignorants i que veiem que això no quadra. I dic milers, però possiblement hauria de dir molt més. Crec que podria dir centenars de milers i espero que menys que milions. En el món segur que són milions de persones informades amb estudis que hem contrastat les coses i que no tenim cap agenda política i que no guanyem diners de cap manera amb defensar una postura o una altra. Quan en realitat els que sí guanyen diners, esmentava els guanys de les empreses tecnològiques, que són les mateixes que després censuren a Twitter, a Facebook, etc. I després tenim els guanys, evidentment, de les grans companyies farmacèutiques. Penseu que entre Pfizer i Moderna estan guanyant $1,000 per segon. Que si realment això servís per acabar amb la pandèmia, doncs diries, mira, doncs no passa res. Però recordeu que fa una mica més d'un any, a finals del 2020, se'n va prometre una cosa amb aquestes injeccions de Pfizer i Moderna i les altres també. I en realitat han passat 13-14 mesos i estem on no hem sortit on estàvem. Per tant, a hores d'ara hauria de ser evident que aquestes injeccions, que a dia d'avui, segons la mateixa Agència Europea del Medicament, són experimentals, no estan aprovades plenament, això diu la EMA, European Medicine Agency, l'Agència Oficial Europea dels Medicaments, aquestes injeccions són menys segures, menys eficients i menys necessàries, segurament, del que se'ns va dir.
Tot plegat ho trobareu en el llibre Pandèmia i postveritat de Jordi Pigem. Jordi, abans d'acomiadar-te i per acabar de fer aquest tastet de la teva anàlisi, del teu assaig, cap al final tu escrius que la desgràcia més gran és que la salut i la vida hagin esdevingut víctimes del tecnocapitalisme i en aquest sentit et volíem demanar si ens hem oblidat de viure i també de la vida enmig de tantes transformacions.
Ens hem oblidat una mica de la vida. De fet, la tecnologia ens està fent oblidar de la vida, no? Perquè en la mesura que passem bona part del dia enganxats a pantalles, sigui per missatges irrellevants, sigui per sèries, etc., ens estem oblidant una mica de viure. Jo una mica, cap al final del llibre, el que intento recuperar és una aposta per l'alegria de viure, que és quelcom essencial per la salut física i per la salut emocional. Per la salut emocional és molt evident, però també és essencial per la salut física. Aleshores, per davant de qualsevol virus, aquest i qualsevol altre, és molt important, és essencial, i se'ns ha dit molt poc, i és molt curiós que no se'ns hagi recordat això, és molt important com està el teu sistema immunitari. El mateix virus fa mal a un sistema immunitari debilitat i no fa res a un sistema immunitari que està bé. Doncs bé, per tenir un bon sistema immunitari, el que cal és viure sense por, respirar bé, fer exercici, tenir relacions socials satisfactòries. Tot això sabem que és bo pel sistema immunitari. I, per tant, tot el que ens fa viure més plenament, tot el que ens fa gaudir de cada instant de la vida, de cada instant del miracle de la vida, no només ens dona satisfacció personal, sinó que també ens dona protecció davant de perills externs, com poden ser els patògens. Afavoreix el nostre sistema immunitari. Per tant, abraçar la vida, sí, és l'expressió que em surt, abraçar la vida, és una de les millors respostes que crec que podem fer davant d'aquesta situació.
Doncs abraçar la vida, viure sense por i amb alegria. Ho hem volgut conversar amb el filòsof Jordi Pigem, que acaba de publicar amb l'editorial Fragmenta l'assaig Pandèmia i Postveritat. Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i fins una altra.
Moltes gràcies, Laura.